Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que els bombers han localitzat aquest migdia el que amb tota probabilitat és el cos de l'home desaparegut ahir a Sant Quintí de Mediona, en la conseqüència més tràgica dels aiguats d'ahir a la tarda que es van acarnissar amb la Catalunya central. El fill d'aquest home ja va ser trobat també mort ahir a la nit, després que la crescuda d'una riera s'endugués el cotxe en què hi anaven tots dos. També ens hem fixat en la nova oferta del BBVA pel Banc Sabadell, una millora d'un 10% de l'OPA que, a més, passa a ser ara un intercanvi d'accions i prou, sense cap pagament en efectiu, perquè intenten convèncer els petits accionistes i que no hagin de tributar cap plusvàlua. I hem constatat també com la transferència integral de les competències en immigració a Catalunya continua encallada amb un enfrontament cada cop més agre entre Podem i Junts per Catalunya. Previsiblement, la mesura serà rebutjada pel Congrés dels Diputats demà a la tarda i caldrà estar atents a com afecta aquest fracàs la relació entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però ara que més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que ara mateix continua tallada la P7 a Bàscara, a l'Empordà, hi ha uns 4 quilòmetres de retenció, això és per l'incendi d'un camió. De fet, és una situació que s'allarga des de fa més d'una hora. Equip Viari, Manuel García.
Doncs sí, bona tarda. Segons informen bombers, han pogut apagar l'incendi de la cabina mentre amb molta aigua han evitat que es propagués a la cisterna, ja que no la podien manipular amb seguretat. També han apagat uns quants metres quadrats de matolls al voral. A hores d'ara, bombers tenen el foc controlat i apagat pel que fa a la cabina. El SEM ha atès el camioner, s'estan fent desviaments per la sortida 4, la de Figueres Sud, i hi ha uns 4 quilòmetres i mig de cua fins al punt del tall.
Més coses. El president rus Vladimir Putin proposa als Estats Units allargar un any el tractat de desarmament nuclear START 3. És l'últim tractat d'aquesta mena encara vigent entre les dues potències i expira el pròxim 5 de febrer. Durant una reunió al Consell de Seguretat rus, Putin ha dit que Moscou està disposat a seguir amb aquesta entesa durant un altre any si Donald Trump fa el mateix. La Fiscalia demana al Tribunal Suprem que absolgui el fiscal general de l'Estat del delicte de revelació de secrets per la filtració contra Alberto González Amador, la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La tinent fiscal del Suprem considera que no hi ha fets constitutius de delicte i per això reclama l'absolució del fiscal general. I el Tribunal Constitucional rebutja per unanimitat la posada en llibertat de Santos Cerdán, investigat pel Suprem pel cas Coldo. En un comunicat, el Tribunal apunta que no s'ha admès a tràmit el recurs d'empara de l'exsecretari d'Organització del PSOE per falta d'especial transcendència constitucional. Els magistrats també s'oposen a la part del recurs que fa referència a la vulneració de drets de la defensa de Cerdán. La jutgessa del cas d'Helena Jubany reobre la causa contra una altra investigada, Anna Echeguibel, pocs dies abans que prescrigui. La magistrada considera que l'escenari ha canviat substancialment després que els nous estudis de l'ADN trobats al jersei de la víctima detectessin mostres genètiques d'altre investigat, Santi La Iglesia. En aquest sentit, la jutgessa preveu l'obtenció de l'ADN d'aquesta nova investigada per comparar-lo amb restes que es van trobar a la mateixa peça de roba de la víctima. Barcelona dedicarà 1,5 milions d'euros a ajudar les ciutats palestines que passaran a ser considerades el districte 11 de la ciutat. Aquesta iniciativa proporcionarà suport econòmic, humanitari i tècnic per atendre els palestins i ajudar-los en la reconstrucció. Ho ampliem des de Barcelona, Jordi Canal.
Bona tarda. Collboni assegura que Barcelona no pot ser indiferent a un genocidi com el que, segons diu, es comet a Gaza i també a Cisjordània. Per això recupera la iniciativa solidària que ja es va fer durant la Guerra de Bòsnia quan es va declarar Sarajevo l'11è districte de la ciutat, ara amb els territoris palestins.
Després de la destrucció haurà de venir la reconstrucció. I allà estarà Barcelona. I allà estarà el districte 11 per prestar els seus enginyers, arquitectes, treballadors socials, metges, mestres, allò que calgui.
L'ambaixador de Palestina a Espanya, present en l'acte, ha assegurat que Barcelona demostra una vegada més el seu compromís amb els valors i amb la humanitat.
I un últim apunt, la ministra de Sanitat, Mònica García, espera que, com a màxims a finals d'any, el govern espanyol aprovi la gratuïtat dels preservatius entre els joves de 14 a 22 anys. En un esmorzar a Madrid, organitzat per Europa Press, la ministra García també ha explicat que estan redactant l'informe que revisa el compliment de la llei de l'avortament amb les comunitats autònomes per veure quins territoris no l'estan complint. Ha posat d'exemple la Comunitat de Madrid, on els últims 10 anys s'han practicat 162.000 avortaments i només 177 s'han fet als serveis públics de salut.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
I amb la psicòloga i divulgadora Alba Alfagema. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Estrès?
Sí. Canvi de temps, però bé.
Ja era hora. No toqui res, no toqui res.
Vale, no diem res, no diem res.
No, és que aquí,
ha sigut
aquí,
allò,
aquí m'hi trobareu, ni un pas enrere, ni un pas enrere. Escolta, ens ha costat molt aguantar els 3 mesos de l'estiu com perquè ara vingueu queixant-vos per un dia que va fresca, escolta. Benvinguda sigui, això és fantàstic pels que fa mesos que ho esperem. I no, aquí no
és una ràdio plural.
Sí, sí.
No, no, en aquest tema no, en aquest tema no es permeten discrepàncies. Bé, doncs escolta, anem al primer tema del dia.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.
I els dilluns saludem l'Empar Moliner. Bona tarda.
A favor teu, estimat.
Home, no,
sí, sí, que canvia
menys,
el temps.
No esperàvem ja està.
Pensa una... No. Que va, no. Tu pensa una cosa. Ahir, a la meva bonica localitat, va sortir el TN... per la pluja.
Ja.
És a dir, vam sortir al TN
clar,
perquè va caure, central, va caure, sí, sí. Va caure de tot allà.
Home, tot al voltant de Montserrat.
Montserrat, va caure, sí, va caure sí, molt, el tren, sí, unes sí. Roques, tot això. Escolta'm, encantats, eh?
Sí, de la refrescada, no?
Home, i tant. No, avui em sembla encara que...
No, home, no.
Que està poc fresquet.
Ja està bé així. Escolta'm, ara ve la... Ara toca el nostre torn, ara des de la
ara,
fresca.
Ara, no podem dir res.
Ara de seguida ja començaràs a fer les notícies de les llums de Nadal.
Exacte.
Aquelles de l'alcalde, aquell estrany, l'Albiol, que també s'hi apuntarà.
Entre Badalona i Vigo, tots els competint a veure què.
Ja està, i ens queixarem. Va.
I quin dia passa en Llampenys?
Anem a preparar el sopar d'empresa d'aquest programa de seguida. Per cert, en Joan Bota ha llegit una notícia sobre els preservatius pels joves.
Sí.
Què és aquest cas d'edatisme? Què passa amb els vells? O sigui, què passa? Per què gratuïts només pels joves? Que no tenen dret a la còpula segura, els vells?
Parlem amb el ministeri.
I els boomers?
Què, però
escolta, només faltarà, eh? Que hi ha tot un sector de boomer que està a Tinder que ho necessita, això, eh?
Vota m'apunta que no disparis cap a ell, que ell només ha fet de mitjancer.
Ja
ell
sé.
Només ha traslladat la notícia
ja
perquè
sé.
No ha decidit ell a qui li toca ni a qui no.
Ja
els
ho sé.
Gratuïts,
ja ho sé.
Ha estat la ministra de Sanitat, Mònica
només
García.
Només he dit vota perquè em cau
és
molt bé.
Per,
no, i perquè és una persona que, com que té gallines...
Sí,
doncs,
a casa
seva, sí, sí.
Les
persones que tenen gallines em cauen bé. Perquè jo també em vull tenir. Jo em caic...
Ell diu que té gallines, però no 22 anys, per tant no li toquen tampoc els preservatius.
No ho dubtava, però això és edatisme. Un cas de datisme.
Doncs denuncia datisme, en part Moliner, amb aquesta mesura del Ministeri de Sanitat. No és aquesta la dèria, no?
No,
perquè no la coneixies,
no,
aquesta notícia.
No, perquè, en fi, la Vanguardia ha encarregat una enquesta, que ho sabíeu.
Sí.
En fi, la paraula parlament ingovernable, la frase parlament ingovernable, el vocable, l'he sentit tot el cap de setmana. És rellevant la pujada de la Sílvia Orriols. He sentit editorials, peces, opinions sobre la preocupació que suposa la pujada de la, cometes, extrema dreta xenòfoba. Jo quan sento aquestes opinions, que són... totes, en comprenc la bona intenció, però des de la superioritat moral, sempre penso que els opinadors són lluny de les veritables àgores d'opinió, que són les portes dels col·les, els bars, la cua del peix, la cua de la caixa. Diem, puja l'extrema dreta xenòfoba, però no diem, es manté l'extrema esquerra comunista, per exemple. Diem que és populista l'extrema dreta, i ho és, però... no ho és més que l'extrema esquerra i que l'esquerra moderada i que jo mateixa, ara mateix, en aquests moments. O sigui, què no és populista? O sigui, tothom vol ser populista, clar, naturalment. Quan diem que l'extrema dreta és racista, jo crec que ens equivoquem, que fem servir paraules que s'acaben buidant de contingut. El que jo crec, a mi em sembla percebre que és antirreligiosa i en especial anti-islam, que no és exactament el mateix. De la mateixa manera, és a dir... No us estic donant una opinió, sinó només estic fent com un petit diagnòstic. De la mateixa manera, l'extrema esquerra no és comunista, però aquí, en lloc d'escandalitzar-nos i dir, oh, som comunistes, com quan parlem de la dreta, els ridiculitzem i mirem que es contradiguin. O sigui, ho mirem de dues maneres. L'expressió extrema dreta ha deixat de tenir sentit per mi i sobretot de fer por. com, per exemple, passava amb els xarnegos, que jo m'hi hauria de comptar, o els queer, que van agafar la paraula per fer-ne bandera, és a dir, van convertir el senyal en una bandera orgullosa, els titllats d'extrema dreta avui ja se n'enorgulleixen. Tant els joves d'extrema esquerra com els d'extrema dreta escandalitzen o potser simplement desesperen els pares amb les seves idees totes teòriques, perquè són totes teòriques, però són tots aquí, ells, els uns i els altres. Ni es pot implantar el comunisme ni es pot prohibir el vel. El vel és tema. És un signe religiós que algunes feministes sense vel agafen com a reivindicació. Haureu vist vídeos, yo me lo pongo, hermana, para ti. Algunes musulmanes religioses com a símbol cultural, és a dir, no, algunes que no són religioses però que se'l posen igualment. Jo, passejant per Manresa, quan veig marits caminant amb la senyora al darrere, tapada amb vel, de veritat que se'm gela el cor. I per mi seria, si penso sempre en la meva filla, que em digués, mama, és que m'he fet vegetariana. D'acord, em sap greu, però ho accepto. Però si em digués que es posa un vel i que té aquesta vida que imagino, i potser no és veritat, però imagino submisa, no em sento bé, no m'agrada. Sempre quan la religió dicta preceptes només per les dones, tapa't els cabells, que exciten els mascles, no m'agrada. Prefereixo que sigui el ramadà per tothom. O la quaresma, que és com un ramadà light, no ens enganyem. Trobo que per ser igualitaris en una religió s'han de fotre tots dos. Avui als editorials es parlava de diàleg, d'entendre l'altre, de cordó sanitari, sempre aquesta paraula també. Jo crec que ens equivoquem fent servir aquestes paraules, que ens equivoquem sent condescendents, estant per damunt, donant lliçons del que està bé o no. Els grans problemes que ens preocupen, l'esquerra no els aborda. La delinqüència a les ciutats, la gestió dels nens que arriben a les escoles a mig curs i no tenen cap suport perquè falta moltíssim, 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 moltíssim personal docent i moltíssims diners per a aquest personal docent, la utilització de l'idioma, la informació pormenoritzada d'on van els impostos, el preu de l'habitatge, la higiene d'alguns barris degradats. La anomenada extrema esquerra els ignora, aquests problemes, perquè el sol fet d'abordar-los ja ho considera racista. L'anomenada extrema dreta només pensa en ells. I enmig, els moderats, els que procuren passar la maroma i que s'hauran d'entendre en aquest Parlament i que no crec que ho aconsegueixin.
A veure, que has tractat moltes coses i veig aquí que tothom està apuntant
amb boli, que això està bé.
Qui respon?
Jo no sé com arrencar sense no parlar des de la superioritat moral, no? Perquè has posat a tots els opinadors també a dins d'un mateix sac
no.
I fins i tot tu has pogut fer una valoració de cada un d'aquests punts, no? Per tant, crec que és difícil a vegades fer una anàlisi. Crec que tothom, en el fons, el fa de forma subjectiva. Jo no crec en els anàlisis objectius, perquè per mi no existeixen. Tampoc el periodisme crec que ni ho és ni ho ha de ser. Però jo només estic amb una de les qüestions que més m'ha impactat, a part de l'anàlisi més política que el podem fer, de si l'extrema de puja baixa o Catalunya és o serà ingovernable, això jo crec que ja ho veurem. Però sí que sobre el vel. Crec que en aquest cas és veritat que és una submissió de la dona molt visual, però que això no ens faci perdre de vista el fet de que hi ha moltes dones sotmeses que no porten vel, que no
és correcte,
prediquen amb l'islam,
i tots
no
recordem
per
el llibre,
que moltes vegades no les veiem. No?
Tots recordem el llibre famós, L'harem occidental, de la Fàtima Mernichi, sembla que era, que explicava això, no? Deia, quan tu et maquilles, també t'estàs sometent.
És, la pressió
però
és.
Per mi, el llibre aquest, que el vaig llegir amb molt d'interès, per mi no és en absolut el mateix. En absolut.
No, jo no dic que sigui el mateix. Dic que sempre ho visualitzem, no?, contra un col·lectiu, en aquest cas, que ja és més vulnerable que qualsevol altre, no? I moltes vegades ens fixem més en l'islam. També crec que el fem més gran del que realment representa la nostra societat, i jo he crescut en un lloc on hi ha molta immigració, però jo també he estudiat amb ells, també he estat a les aules amb ells, també he vist com el català pot fer molta cohesió, pot fer que hi hagi dones que potser decideixin lliurement també no portar vel, potser decideixin no casar-se, no? Crec que també estem comprant el marc de l'extrema dreta quan centrem el debat precisament on l'extrema dreta vol que discutim i no pas en l'accés a l'habitatge, també en els barris nets o bruts. Crec que això no és una qüestió que només l'extrema de tant parli. Jo amb això no hi estic d'acord. Crec que la diferència
la manera
està...
d'abordar. Fixa't tu, per exemple, quan l'Ajuntament de Barcelona va decidir que, passaria la Manguera per uns barris... Com es va llegir aquesta notícia? Han fet fora els sense sostres... L'Ajuntament de Barcelona no és sospitós de cap extremisme dretà, però el sol fet de netejarem aquests barris perquè estan bruts i farem que els sense sostres surtin d'aquí va ser llegit com un acte racista, per
sí,
exemple.
Sí, però també ho ha sigut, per exemple, que ara governi Collboni i la inversió neteja sigui pràcticament la mateixa que quan governava Colau, no? I ara ja no es diu tant. Que Barcelona està tan bruta, no? Vull dir que crec que a vegades té molt més a veure amb el marc que es fixa, també des dels mitjans de comunicació i des de l'opinió també dels partits, que no pas aquesta realitat social, no?
Això
i això no
vull
dir que no hi hagi debats, i que no els haguem de tenir. Soc la primera que crec que s'ha de poder parlar de tot i discutir-ho de tot. Però crec que l'extrema dreta, precisament la seva victòria és que estiguem parlant del que ells volen que parlem i no de com solucionem la desigualtat que fa que ells creixin.
És que jo crec que la idea de dir que ells volen que parlem, hi ha molta gent, però no la veiem, que vol que parlem d'això. Molta.
Que el Jordi i l'Alba tenen ganes de parlar.
Que la immigració és un dels temes, perquè n'hi ha tants barrejats que qualsevol alternativa nova que els, més o menys els agafi una mica de valentia, doncs té molt a guanyar. Perquè el fracàs ha estat bastant general. És a dir, què vol dir que no es pot prohibir el vel? Home, s'hauria de, com a mínim, poder parlar de si es fa o no. Jo és que també vull poder arribar a pagar el meu habitatge. No es pot. Això no podràs, i abolir-ho tant durant unes quantes dècades. No es pot regular el flux migratori. Perquè això, si tu comences a regular això, aleshores vol dir que és racista. Ara mateix és Junts qui és acusat de racista per simplement proposar la transferència d'unes competències.
Podem els acusat de racistes.
Podem els acusat de racistes amb una mostra de catalanofòbia, clara. I es vol votar l'autodeterminació a Catalunya. No es pot. I a més n'hi ha a la presó. Jo penso que tot això és un caldo de cultiu que fa que una alternativa que només que tingui una mica de cara i ulls i parli d'una manera amb un to una mica contundent, tingui opcions de créixer, per molt que faci demagògia, per molt que sigui simplista, per molt que sigui fins i tot perillosa, però em sembla que no és només el tema migratori, sinó que són diverses coses que eren un caldo de cultiu de descontentament general de moltes persones que diuen què vol dir que no es pot parlar d'això. I aleshores és quan això creix i tots ens n'adonem que potser sí que hauríem pogut parlar-ne, que hauríem pogut arribar a pactes, que hauríem pogut establir polítiques més valentes i hauríem pogut fer les coses democràticament més viables. Però estigmatitzar-les d'entrada ens sembla que ha estat un error.
Jo crec que, passant una mica ràpid pel tema del vel, però que són debats molt complexes, que crec que al final s'han de parlar amb totes les seves arestes i que potser realment a mi m'incomoda moltíssim qüestionar el fet que una dona porti o no vel, perquè hi ha tants elements que jo no controlo en aquell moment i que crec que, a més, com a feminista, crec que al final hem de disparar contra realment aquell sistema que ens està imposant a totes situacions de discriminació, de desigualtat i de violència. I jo no sé si una dona per portar vel està en una situació de més discriminació que jo. No ho sé. Realment és tan complexa la situació que llançar-ho així crec que alimenta una mica determinats prejudicis,
Alba,
i hem d'anar molt de compte
quan
amb això.
Quan et parlo és a dir, jo veig dones amb vel a tot arreu. Per exemple, a les botigues del Passeig de Gràcia, hi ha una de les botigues més de luxe, no me'n recordo quina, hi ha una dependent amb vel que segurament atén als ricatxos que arriben d'allà on hi ha l'emèrit. Jo em queixo sobretot, i em gela el cor, veure marit davant i dona darrere amb vel, o pitjor. És a dir, això em gela el cor i no disparo contra ella, disparo contra ell i contra ells. És a dir, em revolta veure el marit davant i la dona darrere. I això cada cop es veu més.
Sí, però hi ha moltes dones que no porten vel i ho podem veure físicament que van al darrere, o potser no ho veus físicament, però realment estan al darrere dels seus marits. Llavors, compte, perquè a vegades trien determinades coses que crec que alimenten aquest discurs de l'extrema dreta. Jo sí que estic frontalment en contra, perquè crec que estan utilitzant utilitzant dades falses, estan rebregant la veritat. Per exemple, en aquesta vinculació que fan amb el tema de la immigració i la delinqüència, quan les dades objectives ens posen sobre la taula que no és veritat i que l'únic que estan fent és alimentar i abonar un terreny que l'únic que porta és una societat molt més conflictiva en el que l'alteritat es marca molt més. Jo i lo nostre, vosaltres, els que veniu de fora, no? Per tant, això porta a una impossibilitat de cohesió social molt bèstia i està alimentant un pòsit que jo no sé com pot esclatar tot. I a més hi ha un altre tema. Jo estic molt d'acord també amb el que dieu, que les esquerres crec que han estat poc valentes en abordar determinats temes, i crec que una de les coses que pot seduir de l'extrema dreta, que per exemple estem veient en Trump o altres...
Les esquerres i les dretes, eh?
I algunes dretes, sí, sí, i el centre, és la manca de determinació en determinats temes, posicionaments clars, val? Però sí que és cert que crec que la falta de posicionaments clars no ens ha de portar a anar a mirar a l'altre costat quan estan plantejant unes barbaritats, perquè, fixa't, i l'extrema dreta també s'adapta a cada context, aquí encara no ha arribat, però Trump està alimentant tota la idea de la straight wife, que ens preocupa tant que les dones portin vel, però allà el que estan alimentant és que si el teu marit et diu, oye, deja el trabajo, no? I queda't a casa, està molt bé que ho facis, perquè és normal que el teu marit et pugui demanar el que tu hagis de fer i que tu ho acceptis.
Llavors, també que m'aniria a mi, això, escolta.
Doncs mira...
No. M'aniria ideal, eh? Però cobrant, no? O sigui, sí. Hi hauria diners d'oina, no?
No, no, no hi ha diners, allà, no, o sigui... No, i a més,
de
està
fet,
estupenda, eh?
Econòmica del marit de
estupenda
tota la vida.
Estupenda quan arribis a casa, eh? Vull dir que això és així.
Però, home, si no treballo...
Amb falda curta i fent magdalenes i esperar-ho, eh?
Ah, em sembla ideal. Home,
doncs,
escolta...
Doncs mira, l'extrema dreta és el que està
enganyat. Ens han enganyat.
No, i llavors que aquests plantejaments simplistes estem veient també quan governen, la veritat és que amb la major part de polítiques que estan implementant també són un desastre. Vull dir que realment la idea que t'aporten, i que crec que amb aquest descontentament que molt bé apuntàveu, és un caldo cultiu que a mi em preocupa molt, perquè crec que els joves al final també és com una idea de sentiment d'anar contra el sistema, però alhora, no sé, això per exemple amb el masclisme fa poc que va sortir un estudi, era molt interessant, deia el discurs dels joves és més masclista, però les actituds seves són molt més progressistes, menys masclistes que les dels seus pares, que tenen molt més ben incorporant el discurs. O sigui, els adults saben que és allò políticament correcte, però en la seva pràctica són més masclistes. I els joves, en canvi, el seu discurs és més reaccionari, però en la seva pràctica són més igualitàries. Llavors, no sé fins quin punt també hi ha tota una realitat de discurs també entre la gent jove, de confrontació amb el sistema. Vull dir, que hi ha molts elements... però que per mi no és banal. Tot
això que en diem avui, un discurs antisistema. El discurs antisistema, el 15M, era un que va acampar a la plaça Catalunya, i després l'antisistema va ser, digue l'antisistema, digue-li sacseig molt, molt, fort, molt fort del sistema, va ser la independència de Catalunya. I ara ha fallat una, ha fallat l'altra, i ara surt una tercera molt més provocadora, no? I francament, per la meva opinió, molt més perillosa.
Molt.
Però... diguéssim que no m'estranya que la gent jove vulgui allò que pugui donar una aparença més rebel. Això no m'estranya gens, és bastant comú.
Rebel i que
comú.
Guanyi. Exacte. Treball guanyador, perquè els joves volen ser de l'equip guanyador.
Correcte.
Com nosaltres.
Sí, però que ningú et garanteix que aquestes noves propostes tinguin èxit. És a dir, la sensació que tenen els joves és, escolta'm, els que han estat manant fins ara, tant si són de dretes com si són d'esquerra, no m'han aportat solucions al meu problema per arribar al mercat laboral, arribar al mercat immobiliari, no puc comprar... Per tant, busco una altra solució, a qui li promet que acabarà amb això, i dirà, no, escolta'm, jo expulsaré tots aquests i faré això i això, i amb això et garanteixo que arribaràs amb més oportunitats. Després caldrà veure si en algun moment arriben al poder, si realment allà on manen s'està veient un canvi o no, perquè si no, que és el que està passant en molts països, el descontentament continua. Perquè el descontentament no té a veure amb l'esquerra o amb la dreta, sinó amb el fet que el problema que tenen no se'ls hi soluciona.
Quan hom governa, quan el teòric demagògic populista governa, sigui d'esquerres o de dretes, és quan s'acaba el xollo. Aquesta és una...
Jo tinc un amic que sempre diu, jo a les eleccions, quan em pregunten qui vull que guanyi les eleccions, sempre dic qualsevol menys els meus, perquè si guanyen els meus em decebran. Doncs és una mica en aquesta línia, és a dir, quan estàs a l'oposició és molt fàcil prometre's grans solucions i que amb tu el problema s'ha solucionat, sigui quin sigui. I ha passat tot arreu, dretes, esquerres, extrema dreta, extrema esquerra. Després, quan arriben al poder, fins ara ningú no ha acabat de solucionar tots els problemes.
Jo tampoc crec que sigui fàcil solucionar ni tots els problemes, ni amb 4 anys poder-ho fer, és a dir, és difícil planificar també, ja no només políticament, sinó també econòmicament, un país amb eleccions 4 anys, també és més difícil fer-ho amb parlaments fragmentats com els que tenim, amb noves forces polítiques que han acabat fracassant i que en el seu moment semblaven grans promeses. I també crec que és injust centrar sempre acabem centrant el debat al final, no?, amb els joves. Només amb el vot dels joves no surten les enquestes que surten. I crec que moltes vegades és una forma també de treure responsabilitat a la part adulta que ha educat a aquests joves i que potser també està tenint aquestes actituds, també està tenint aquest tipus de discursos, i aquests joves també fan el que senten a casa.
I aquest tipus de problemes. Mm. Perquè aquests problemes, és a dir, qui paga les factures normalment és l'adult. Jo que sí que també és veritat que no, quan un partit, diguéssim, radical entra al poder, un diria, no, ja veuràs com el poder el fa trobar un equilibri entre la realitat i l'ideal, i veuràs com es modera. De vegades no és tan així, i de vegades l'exercici del poder no se't jutja pels resultats que obtinguis, sinó simplement per ara manem i tenim el poder i s'ha acabat, imposem un discurs, tant se val els resultats que sigui. Ho dic pensant en el Trump. Mm. O sigui, el Trump no està mostrant els resultats, és a dir, la cosa millora. No, el que està fent és anar pujant el diapasó, anar pujant el to, anar pujant el to i anar-se fent més i més i més poderós. I aquesta espiral és la que penso que pot tenir un molt mal final.
Mm. Però Milei sí que té resultats i mals resultats.
Sí.
I també, només apuntar una cosa, que parlem de l'extrema dreta, però que l'extrema esquerra, tampoc tinc molt clar què parlem quan parlem d'extrema esquerra, que també aquest
perquè són paraules buides.
I, no, crec que no, però i a part que jo crec, ostres, a l'extrema dreta, per mi hi ha una línia vermella que és claríssima, que se la passa per la torera, que és tot el tema que té a veure amb els drets humans i amb quins valors posen al centre, no? Llavors, ostres, per mi és terriblement perillós, i crec que tampoc hem tingut l'experiència d'una extrema esquerra al nivell del que podem veure amb Aliança Catalana, per exemple. Vull dir que també amb què ho comparem, no? No sé amb què ho comparem, aquí a extrema esquerra.
Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Hem de fer una pausa per la publicitat i continuarem amb més temes. En part, gràcies i bona tarda. Publicitat i més coses.
Catalunya migdia.
Dir-li adeu a l'estiu fa mal. A la rutina, na. Arrivederci, estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor, que la rutina ens agafi volant. Últims seients a més de 100 destins des de 16 euros amb Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita Vueling.com.
Si no saps escollir restaurant, no escoltes un sol gènere musical i gaudeixes dels mercats guiant-te per l'olfacte, al Festifest no cal que triïs. T'hi esperen plats de Casa Pepi, Xamei, Culguin i molts més. 4 i 5 d'octubre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entra a festifest.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com. Així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele, parlant amb franquesa de les relacions.
El que aplaudeixi més fort, li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
Ho miraven i feien moltes coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüenzas.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, se't gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, el dia després de les pluges que ahir diumenge ens van tornar a posar damunt la taula els avisos a la població, el perill de les pluges intenses i també, per què no dir-ho, la inconsciència o la imprudència de la gent. És un debat antic, però que amb l'increment dels perills dels fenòmens meteorològics que estem vivint aquests últims mesos i anys, ens sorgeix cada vegada que hi ha un foc o un temporal com el d'ahir. Desgraciadament, ahir va morir un menor i aquest migdia s'ha trobat un segon cos que podria ser, tot apunta, el seu pare. Tot plegat a Sant Quintí de Mediona, al Penedès. L'aigua es va endur al cotxe amb què anaven tots dos quan van travessar la riera. Els bombers asseguren que aquesta precaució, la de no acostar-se a les rieres, cal tenir-la encara que baixi poca aigua quan plou perquè les avingudes d'aigua són sobtades. L'avís també estava donat perquè la població no anés a la muntanya ahir diumenge, tota la setmana que ho dèiem. Però els bombers de la Generalitat van haver d'evacuar una seixantena de persones en 4 rescats a la muntanya de Montserrat. Havien quedat atrapats al camí entre Sant Joan i Sant Jeroni, al camí de la Santa Cova, i també a la zona del Bruc i el funicular de Sant Joan. Ja al matí, els corredors de la popular Olla de Núria havien hagut de fer la cursa en unes condicions molt adverses, amb llamps, amb trons, amb pedregada. L'organització va modificar el recorregut per seguretat, però els corredors van aguantar fortes pluges i un fortíssim vent a banda dels llamps. Tenim a Montse Font, de Protecció Civil, cap del Servei de Gestió d'Emergències. Montse Font, bona tarda.
Bona tarda.
El dia després sempre hi ha el mateix debat. Els avisos preventius a la població funcionen perquè el temporal d'ahir no ens agafa de sorpresa. Fa dies que estàveu anunciant des de Protecció Civil que diumenge no seria un bon dia per anar a la muntanya, per fer excursions o per fer segons quins desplaçaments. I tot i amb això, vam tornar a tenir episodis de gent que estava a la muntanya.
Sí, portàvem avisant-ho des del divendres, vam creure que era oportú fer l'alerta el divendres, tot i les incerteses meteorològiques, precisament per donar aquest avís amb temps suficient perquè la gent que tingués doncs, pensat fer activitats a la muntanya pogués canviar per fer un altre tipus d'activitats, inclús els desplaçaments, estàvem recordant, o la gent doncs, que vol fer activitats properes al riu. Per tant, jo crec que vam ser insistents des de divendres, dissabte i diumenge. Bé, també, com dèiem, hi ha l'autoprotecció i la responsabilitat que hi ha de posar cada un amb les activitats que fan.
A banda dels mitjans de comunicació, dels avisos dels meteoròlegs, últimament s'estan fent molt famosos els avisos, els telèfons mòbils, els S-alerts, per exemple, o aquestes alertes de Protecció Civil. Ahir no es van activar. Per què? Perquè era impossible saber on cauria exactament la pluja, perquè considero que no era la situació idònia. Hi ha alguna resposta del per què no es van activar ahir els S-alerts?
Bé, hi ha dos motius fonamentals. Un, els avisos que tenien meteorològics eren a tot Catalunya. Clar que haguéssim pogut fer un avís d'un S-alert a tot Catalunya, però per dir que hi havia la mateixa incertesa que ens estaven dient els models meteorològics, o sigui que podria caure amb forta intensitat a qualsevol lloc. Per tant, era com força estrany fer arribar un avís als mòbils a tot Catalunya indicant que tinguessin prudència, no? Tampoc no podíem indicar la zona concreta, com ha passat altres vegades. L'altre argument era clar. Ahir teníem l'alerta de l'Inuncat posada des del divendres, però tant els avisos d'EMET com els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya no eren els de perill extrem, perquè ens entenguem. El perill extrem amb EMET són quan ells diuen aviso rojo, i els avisos del Servei Meteorològic és quan ens fan un 5 o un 6 de 6, que és l'equivalent a l'avís vermell aquest que fa l'Agència Estatal. Ahir no arribaven aquests avisos. I, a més, amb aquesta incertesa, fins i tot el dissabte els serveis meteorològics ens deien que els models eren totalment incerts, que ja tenien alguns models que fins i tot els deia que igual no plouria. O sigui, que hi havia una incertesa molt gran. Clar, com ho fem, això? Si haguéssim tingut clar, doncs en aquesta zona segur que tindrem això, un avís vermell, com ens va passar la setmana passada, en una zona concreta, doncs aleshores allà insistim i fem arribar aquests avisos vermells, aquesta alerta als mòbils de la població. Però en un cas tan generalitzat i amb tanta incertesa, és com abusar d'una eina que la utilitzem per donar pues, ordres quan hi ha un perill imminent per la població.
I a més, tots sabem com el país en el que vivim, diguem-ne. És a dir, ara mateix la pregunta és per què no es van activar aquests avisos quan ahir va ploure molt. Si haguéssiu enviat els avisos en alguna zona en què no hagués plogut tant, llavors seria per què veu avisar aquest... si no és d'avaluar els avisos, si llença tot. És a dir, mal si fas, mal si no fas. Una mica difícil solucionar-ho, això.
Sí, bé, bàsicament és això. Però ja us dic, ahir teníem... Doncs, bé, i a més és que jo crec que vam reforçar tots els serveis de tots els operatius, estaven tots reforçats, el SEM, els agents rurals, els bombers. Nosaltres insistíem contínuament en fer aquestes recomanacions i fins i tot amb activitats com aquesta de la cursa de la olla de Núria se'ls va fer l'advertiment ja el divendres, se'ls va tornar a recordar el dissabte. O sigui, clar... La muntanya Montserrat també feia alguna notificació pròpia indicant que el diumenge faria mal temps. Per tant, jo crec que realment a la gent li arriba el missatge. L'altra cosa és doncs, el fet de que tu vulguis canviar els teus plans o no.
Avui hem sentit des del Parc Natural de Montserrat dient, igual que passa quan hi ha perill d'incendi, que es prohibeix l'accés al Parc Natural, potser en una situació com aquesta també es podria prohibir l'accés al Parc Natural. Aquesta és una possible solució? O fins i tot demanar a l'Olla de Núria, no només precaució, sinó prohibir la cursa? Arribar fins aquí, fins a haver de prohibir, o tampoc és solució?
Es podria prohibir, evidentment, com deia, si haguéssim tingut... aquests avisos vermells, no?, els rojos, o aquesta situació de perill tan extrem i clara en una zona, ho haguéssim pogut prohibir. Però, clar, no sé si la millor solució és aquesta de prohibir, no?, també. Ahir, a més, sabíem que el perill que podríem tenir més greu era precisament el del risc hidrològic. Gairebé més que el de la pluja era el perill hidrològic que es podria generar en base a aquestes pluges i que a més eren comunicats d'hidrologia comarcals, que volia dir escolta, potser al principi no cau una gota, però com que la comarca que tens més amunt està plovent molt, el torrent, la riera, el riu, de forma sobtada pot baixar. I aquest era el perill que tenia. Va, això no té una previsió. O sigui, va en funció d'unes pluges que cauen a una comarca i aleshores et toca avisar a la següent. Va de molts pocs minuts. L'aigua baixa de forma sobtada. Per això insistim molt, no? I jo crec que nosaltres estem fent-nos fins i tot pesats quan els diem a la gent no us acosteu a rius, a rieres, a torrents aquests dies... perquè els creixements són sobtats. O sigui, no et dona temps a veure que t'està pujant un riu o que està baixant un torrent de forma tan ràpida, no? I per això insistim i som molt pesats. I jo a vegades tinc aquesta sensació que som molt pesats perquè insistim molt en recordar que és molt perillós en aquests dies així.
És Montse Font, és cap del Servei de Gestió d'Emergències. Gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Mitjà i bona tarda.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
Sempre que passa una situació com aquesta tenim el debat el dia després sobre què s'hauria d'haver fet, què no s'hauria d'haver fet, si es va actuar bé o malament. Ahir estava avisadíssim. És a dir, nosaltres a la Catalunya Ràdio n'estàvem parlant des de fa 4 o 5 dies. Els meteoròlegs es avisaven. Protecció Civil havia avisat, i tot i amb això encara excursionistes, l'Olla de Núria, perquè els organitzadors, tot i els avisos que ens explicava la Montse Font, que els havien dit tant el divendres com el dissabte, van variar una mica el recorregut, però la van mantenir. Vull dir que és veritat que al final hi ha un punt d'auto... Vaja, de consciència, no? D'autoprotecció i de consciència personal, diguem-ne. Escolta'm, si diuen que hi farà mal temps, creure't els avisos, perquè al final tenen la sensació que no, han dit això, però com l'última vegada que ho van dir no va ploure, per tant, tira.
Jo crec que estem davant d'un canvi arrel de la crisi climàtica, un canvi important. Com a país tenim com una, allò que diuen, no?, com aquesta vulnerabilitat geogràfica, i anem veient que realment no, els fenòmens climàtics estan canviant i els nostres hàbits també han canviat. Jo crec que, per exemple, des de la Covid, després hi ha hagut com un èxode pràcticament, no?, de molta gent que va a la muntanya els caps de setmana, per exemple, que surt molt més a l'espai rural, i que per tant això també fa que hi hagin moltes més situacions de risc, més accidents, perquè també hi ha un major ús d'aquests espais. Però amb això que dèiem, davant d'aquest canvi que és real i que ho estem veient, s'ha de desenvolupar tot allò que es parla d'aquesta cultura de l'autoprotecció, que com molt bé dèiem passa per una educació, per prendre consciència de com està canviant el món, i al final també per ajudar en aquest canvi de cultura, d'aquesta presa de consciència i al final el que tu deies, no?, quines mesures d'autoprotecció aprenc, també com incorporem la tecnologia. I els S-alerts, evidentment, són aquells mecanismes que has d'utilitzar puntualment, perquè si no, com molt bé deies, al final la gent diria, ja estic fins al monyo i jo faig el que vull, perquè ja m'he acostumat a l'S-alert. Per tant, amb això també hem d'anar molt en compte, perquè tenim una capacitat d'adaptació molt ràpida, els éssers humans.
Al final, els que tenim fills, hem explicat el conte del Pere i el Llop.
Mil vegades.
Si envies l'S-alert cada setmana, mil al final vegades. Ja l'S-alert és gairebé com...
És així. El que passa que aquí també hi ha un altre punt que tu li comentaves, bueno, què hem de fer, prohibir i tal. Jo crec que també estem en una altra paradoxa, que també és que el risc zero no existeix. Aquella societat segura que ens havíem cregut, i ara ho estem veient, per exemple, en les inundacions o les riuades. Jo, quan era petita, recordo a casa meva que teníem les marques a casa de les vegades que s'havia inundat. Mm. Deia, mira, l'aigua havia pujat fins aquí. I jo, a casa meva, per exemple, no s'ha inundat mai, però recordo els meus avis o els meus pares que tenien molta consciència de què fer. Vam estar una època, molts anys, en els que jo crec que vam com perdre aquesta consciència dels fenòmens climatològics, com ens podrien afectar, i crec que hem perdut molt aquesta consciència d'autoprotecció, i ara estem, d'alguna forma, aprenent allò que diuen a base de... Bueno, ja sabeu de què. I que, per tant, jo crec que sí que seria important tornar una mica a posar al centre que el risc zero no existeix, que, evidentment, tots els serveis d'emergència estaran activats, però que una gran part de la nostra seguretat dependrà del que nosaltres fem. Per tant, si vas a la muntanya, sàpigues que t'estàs exposant a un risc, però també, si estàs a casa teva i és una zona inundable, o pot inundar-se pel que sigui, sàpigues també què has de fer en un moment en què casa teva se't pot inundar. Tens un pis a dalt, no?, que els dius als teus fills. Per tant, és un canvi de cultura, jo crec, social, que hem de fer i que passa per la gestió de l'autoprotecció. Evidentment, els serveis d'emergència existiran, però és que no tindran capacitat, com estem veient amb els fenòmens meteorològics que ens estan arribant arrel de la crisi climàtica, de donar resposta a totes les necessitats que hi haurà. I, per tant, hem de començar a entomar, jo crec, com una part més de la nostra vida.
No podem pretendre que l'administració ens ho controli tot, i jo no ho desitjo, perquè seria excessiu, i primer perquè no pot arribar tot arreu, i segon perquè tampoc ho desitjo. Ha d'arribar un moment en què tu puguis prendre la decisió de si corres aquell risc o no el corres. En el cas, per exemple, posem per cas la cursa, no crec, és a dir, sí que es va tallar carreteres perquè hi havia bassals, i això ho entenc perfectament. Això sí que intervenir-hi em sembla raonable. Intervenir en prohibir la cursa ho veig potser excessiu, i penso que és aquells punts on ja es tracta de veure fins a quin punt els organitzadors tenen més por, menys por, són més prudents, menys prudents, i em sembla que de vegades la vida va d'aquest canto, d'aquest duro. Però ho veig darrerament amb els mapes del temps de TV3, no?, que hi diu, hi ha aquell mapa groc i taronja, que la part taronja és situació de perill. I surt gairebé cada dia, i penso, ostres, quina paraula més forta que fan servir quan... I vaig estar pensant, com es pot dir d'una altra manera per no dir-ne perill, i no n'hi ha una altra? És a dir, és un perill que pot ser fluix, alt, moderat, el que sigui, no? Però no hi ha una altra paraula.
Risc,
sí, d'acord, sí, però risc de què? És a dir, pot ser que plogui? No, estan dient que pot ser que plogui molt. I això sí que... la informació, jo diria que en aquest cas la informació està donada, els mitjans públics han donat la informació i em sembla que els privats també, i aquell moment que una persona decideix si aquest perill, aquesta paraula, doncs se la pren d'una manera més greu o menys. Em sembla que són imponderables, que no podem arribar a controlar tot i no podem aspirar a controlar-los tots.
També assumint que si ahir s'haguessin enviat missatges als mòbils i no hagués plogut tant, tindríem avui la polèmica de per què es van activar els mòbils, per què es va enviar el missatge, si és una exageració, sí, sí. O, per exemple, cada vegada que parlem amb el Francesc Mauri, sempre m'explica com van d'anar amb peus de plom, perquè la que anuncien que en segons quina comarca hi haurà mal temps al cap de setmana, llavors tenen les queixes dels hotelers, perquè llavors tenen una allau de cancel·lacions. Vull dir que al final has de balancejar-ho tot.
O del Barça.
Totalment.
Jo estic molt d'acord amb el que dieu, eh? Només m'he quedat amb una frase que ella deia, segur que la informació arriba a tothom, no? La informació està donada ara i ha estat tot en mans de la responsabilitat individual, que de fet després impacta en la col·lectiva, no? Perquè impacta en els serveis públics i a quanta gent es destina en aquestes emergències, arriba la gent. Jo pensava, no sé, tenint en compte com estem evolucionant, cap a on estan a la societat, si aquesta informació realment arriba a tothom o no. Uh-huh. És a dir, ja no tothom s'informa pels mitjans de comunicació, ja no tothom mira la televisió o posa la ràdio o llegeix un diari, ja no dic en paper, sinó que això ja és molt vintage, sinó directament per internet, no? I pensava en què també això potser s'ha d'acabar replantejant. Potser el sistema és alert, no és el correcte, perquè és cert que avui tots estaríem qüestionant per què es van enviar i per què també genera precisament cansament, no? Quan tu reps moltes alertes, al final no les mires,
acaba
no?
Acaba sent poc efectiu, clar.
Però crec que també ens hem de plantejar això. A partir d'ara, com s'ha d'informar a la població, tenint en compte que molta de la població actual no es vol informar a través dels mitjans de comunicació i, per tant, aquí també, no sé si també és dels propis mitjans, però de com ens ho fem, de com ens ho fem per arribar a tothom.
Doncs deure pendent, diguem-ne, per trobar la solució.
Sí que és veritat que veient les imatges de Monistrol i de Montserrat, etc., no, diria que entrava dintre el sentit comú potser no fer la cursa.
I diguem-ne que no era el millor dia per anar a la muntanya, i no. Gairebé 3:45, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. A la Universitat Oberta de Catalunya estan de celebració. Fan 30 anys. 30 anys acompanyant persones que volen transformar la seva vida i l'entorn. Amb una educació superior de qualitat, 100% online i amb tota la flexibilitat del món. Jo, la Juliana Canet, vaig triar la UOC i n'estic molt contenta. Tria-la tu també i informa-te'n a uoc.edu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Ja sabeu que el Regne Unit, Canadà, Portugal i Austràlia van reconèixer ahir diumenge de forma oficial l'estat de Palestina. S'han afegit així a la llista de 150 països que ja ho han fet, 150 dels 193 membres de l'ONU. Ara bé, si ens fixem en Europa, encara hi ha força països que no han reconegut Palestina. El reconeixement europeu impulsat per Espanya o Irlanda ha anat adquirint força, sobretot ahir, amb el Regne Unit, ja que, en el seu cas, té un rerefons històric com a antiga potència colonial que fa un segle va donar suport a una llar pels jueus en aquell territori. S'espera que França també reconegui avui mateix l'estat palestí en el decurs de l'Assemblea de les Nacions Unides que comença aquest vespre a Nova York. França és el país amb una comunitat jueva més gran de tota Europa, gairebé 500.000 de persones. Però encara queden pesos pesants europeus, com ara Alemanya o Itàlia, que de moment són reticents a reconèixer l'estat de Palestina. La resposta d'Israel és molt clara. Netanyahu diu que això no passarà, que hi hagi un estat palestí, que mai no tindran un estat propi, i ha promès ampliar fins i tot els assentaments jueus a la Cisjordània ocupada. Diu que hem duplicat els assentaments jueus a Judea i a Samaria i continuarem per aquest camí, ho ha dit en un comunicat.
No passarà. Mai s'establirà un estat palestí a l'oest del riu Jordà. Durant anys he evitat que s'estableixi aquest estat terrorista, malgrat les enormes pressions rebudes, tant internes com externes. De fet, hem doblat els assentaments jueus a Judea i Samaria i així continuarem.
Saludem en directe Jaume Saura Estapà. Senyor Saura, bona tarda.
Bona tarda.
És catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. Sentint la resposta d'Israel, no sembla que estigui molt impactat perquè cada vegada més països reconeguin Palestina. Serveix d'alguna cosa que cada vegada més estats reconeguin un estat de Palestina o no serveix de gaire?
Té una importància sobretot simbòlica i política. Evidentment, un estat no es constitueix perquè el reconeguin la resta de la comunitat internacional. Un estat ha de ser efectiu, en la sobirania d'un govern sobre un territori i una població determinada, no? Per tant, el fet que hi hagi un reconeixement, encara que sigui molt majoritari o molt massiu per part de la comunitat internacional, no converteix en estat el que no ho és. Ara bé, en el marc del conflicte, en el marc del genocidi que s'està cometent a Gaza, doncs evidentment que hi hagi estats i sobretot potències influents i que tenen, per exemple, dret de veto al Consell de Seguretat, doncs, que estigui fent aquest reconeixement té una importància política indubtable.
Si mirem el mapa del món, l'Índia, la Xina, Rússia, tots els països del continent africà, excepte Camerun, tots els de l'Àsia, excepte el Japó, ja han reconegut aquest estat de Palestina. En canvi, a Europa encara queden països, com ara dèiem, Alemanya, Itàlia o Grècia. A Israel només li queda aquests països, cada vegada menys Europa i, òbviament, els Estats Units, que són el seu gran aliat. Amb això poden sostenir la seva posició?
De fet, els queda només als Estats Units, pràcticament, perquè el fet que Alemanya o Itàlia no reconeguin l'estat palestí no vol dir que no estiguin ja començant un gir de pensar en sancions contra el govern israelià, no? Per tant, el reconeixement és una passa més en un paquet de mesures que s'ha d'anar adoptant per posar pressió en el govern israelià i d'entrada evitar o aturar aquesta massacre. I després doncs, donar passes endavant per constituir un estat palestí que sigui veí i visqui en pau amb l'estat d'Israel.
I mentre tingui el suport dels Estats Units, això que diu Netanyahu, que seguiran ampliant els assentaments en aquesta Cisjordània ocupada, ho podran fer, per molt que tots els altres països estiguin en contra?
De fet, sí, de fet, ho estan fent. És molt complicat aturar-ho, però bueno, hi ha mesures. El boicot en els productes que provenen dels territoris ocupats és una cosa que no està desplegada, però que s'hauria de desplegar completament, no? Ja no hi ha el boicot comercial a tot l'estat irracional, els productes que vinguin dels territoris ocupats. El suport dels Estats Units, evidentment, és fonamental. Tampoc vol dir que sense aquest suport Israel no resisteixi al reconeixement de l'estat palestí. Ojo, estic dient a Israel a l'actual govern. Aquest actual govern ha de convocar eleccions d'aquí pocs mesos. Això pot canviar. El que ha dit Netanyahu el vincula amb ell mateix, aquesta voluntat d'impedir a tota costa la constitució d'un estat palestí. Pot haver-hi un canvi a l'executiu israelià i que això canvi, això pot passar d'aquí uns mesos.
França ho aprofitarà avui, que hi ha reunió de les Nacions Unides a Nova York per tal de fer aquest reconeixement. Algun altre país sembla que també s'hi podria afegir. Sembla paradògic que qui no podrà ser a Nova York precisament és Mahmoud Abbas, el líder de la delegació palestina, perquè no li han donat els visats per entrar als Estats Units, per tant haurà de fer la seva intervenció a les Nacions Unides per videoconferència. Vull dir que és una mica el món al revés.
És una paradoxa absoluta. Ja va passar fa més de 35 anys, en aquest cas amb Arafat, l'any 88 als Estats Units, el govern d'aleshores Reagan va impedir que entrés a Estats Units per participar a l'Assemblea General, i el que es va fer aleshores és que es va convocar l'Assemblea General a Ginebra, que és la segona seu de Nacions Unides, i tots els delegats van anar, en comptes de Nova York, van anar a Ginebra. Aquesta vegada s'ha optat per una cosa amb molt menys impacte des del meu punt de vista, molt menys impacte polític, com és fer una intervenció per videoconferència. Però sí, és lamentable que els Estats Units estigui vulnerant l'acord de seu que té amb Nacions Unides. Les Nacions Unides té la seva seu a Nova York, té un tractat internacional amb els Estats Units per fer garantir una sèrie de privilegis i immunitats als seus funcionaris i a les delegacions que participen en les òrgans de Nacions Unides, i entre aquests privilegis és que pugui haver-hi delegats de països als quals els Estats Units no reconeix, no només ara a Palestina, sinó d'altres, no? Històricament. Per tant, és una vulneració molt greu i, en fi, no és la primera vegada, però és molt extraordinària, molt poc freqüent per part dels Estats Units.
És evident que està havent-hi aquest canvi de paradigma, cada vegada més països europeus. Semblava impensable que el Regne Unit, per exemple, fes el pas que va fer ahir, i en canvi ara fins i tot França. De fet, França i l'Aràbia Saudita promouen una conferència per tal de parlar sobre aquest reconeixement d'un estat palestí. Tot això és un canvi de paradigma que ha vingut per quedar-se? És fruit ara circumstancial perquè hi ha la situació que hi ha a la Franja de Gaza i després tornarem a la situació que teníem abans, o això ja és irreversible?
Jo crec que és bastant irreversible. El canvi que està havent-hi de percepció de potències occidentals vers Israel, del suport incondicional, el suport crític, ara ja a la crítica greu i als posicionaments extremistes del govern actual israelià, crec que si Israel no fa un gir molt important de política, i això no, evidentment no pot fer el govern actual, sinó ha de ser un govern diferent, la posició dels estats, inclús occidentals, pot ser ja definitivament molt més potent en contra d'aquestes polítiques. El que jo crec que sí que és irreversible de totes és el reconeixement de l'estat palestí. És a dir, si no hi ha un canvi de circumstàncies, un cop reconeixes un estat, això et vincula. No? He dit que és una qüestió política, però no vol dir que no tingui efectes jurídics. I si tu reconeixes un estat amb unes condicions determinades, que són les que són en aquest moment, aquest reconeixement no es tira enrere. Saps què vull dir? Per tant, inclús amb un govern israelià diferent, el reconeixement de Palestina com a estat, i per tant tot el que suposa de considerar-lo una part en igualtat de condicions que Israel en futures negociacions de resolució del conflicte, doncs això no pot canviar, no? I això crec que és molt important a efectes de donar suport o de donar pes específic a la posició palestina en aquestes negociacions.
És Jaume Saura Estapà, és catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
És evident que s'està produint un canvi en el posicionament, però també és evident que Israel, o com a mínim Netanyahu, no sembla molt amoïnat per aquest canvi.
No, de fet, jo tinc la sensació que està passant una cosa que és una paradoxa. S'està reconeixent un estat que no existeix. És a dir, s'està reconeixent un estat que està sent bombardejat, on s'està acabant amb la solució dels dos estats per part d'aquells mateixos que en el seu dia ho van arribar a defensar i ho van arribar a afirmar, com és el cas d'Israel. Israel, ara mateix, com a mínim sota el mandat de Netanyahu, no té cap mena d'interès en que això sigui així. Al revés, té l'interès d'intentar fer un complex comercial a la Franja de Gaza sobre dels cadàvers de tots els palestins, i a Cisjordània continua amb l'ocupació, que ja ha estat, no vigent, sinó fins i tot declarada per part de la ONU, il·legal més d'una vegada. Per tant, crec que ara el futur que s'espera és molt complicat, i crec que la comunitat internacional el que està fent amb això és un gest, però fins que no es posi a treballar per una solució, en aquest cas forçosa, per part d'Israel, no hi haurà cap solució possible.
De fet, el catedràtic ara deia, ha dit, no converteix en un estat el que no és. Per tant, tot i que hi ha aquesta, no, aquest com reconeixement simbòlic, com molt bé ara també estaves apuntant, hi ha tota una feina al darrere. Primer, que això tensionarà més les relacions, vull dir que, bueno, les relacions tensionarà més, i el genocidi que està havent-hi a la franja, no sé si es pot encara convertir en algo més cru del que ja està passant, però segurament això tensionarà encara més Netanyahu. Per altra part, el que dèiem, aquest reconeixement simbòlic és molt important, d'alguna forma també s'ha de portar a la pràctica. Tot això, com ho mantenim, com ho fem, una solució duradora que tingui a veure amb com treballem el tema de les fronteres, de la seguretat, dels drets humans. Per tant, està molt bé aquest primer pas, és un pas supernecessari, però per constituir un estat, com molt bé és, quan realment no tenim un estat a constituir, què fem a partir d'aquí, no? I jo em dono la sensació que a vegades intentem resoldre aquest conflicte des de posicionaments molt simbòlics, i necessitem també començar a proposar coses molt que toquin molt més el territori, el terreny.
I segurament passaria pel bloqueig comercial. No veig la comunitat internacional intervenint a nivell militar, no ho veig, com va passar la Segona Guerra Mundial amb aquell holocaust, no? Tot i que hi va haver-hi invasions abans que aquest holocaust, però no veig la comunitat internacional intervenint militarment. Sí que la veig potser fent un bloqueig comercial, que, com ja va passar a Sud-àfrica, pugui tenir els seus efectes per poder revertir la tendència d'Israel. No tant el seu dret a la defensa, el seu dret a existir, etc., com la tendència que ha agafat. I em sembla que això podria ser efectiu d'aquí uns mesos.
Doncs veurem, avui tindrem aquest pas amb aquesta Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York, que segur que provocarà que hi hagi més reconeixements de l'estat de Palestina, per exemple el de França, que també és molt simbòlic. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Fageme, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Queden 3 minuts per arribar a les 4, 3 minuts de publicitat, i de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i companyia, i també els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya Migdia.
Dir-li adeu a l'estiu fa mal. A la rutina, na. Arrivederci, estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor, que la rutina ens agafi volant. Últims seients a més de 100 destins des de 16 euros amb Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita Vueling.com.
Des de La Paloma, un late night on tot està per fer i tot és possible. Amb Liliana Vallvé!
Converses, jocs, sorpreses, espectacle, música, ball i 260 persones de públic.
un autèntic show on, sobretot, somiarem. Prepareu-vos, perquè això serà Bestial!
Bestial, amb Viviana Ballbé. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel.es.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.